Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Salutacions, novament, bon dia a tothom. Estem en directe des de l'edifici The Factory situat a la Zona Franca. A partir d'avui fins a aquest dijous tindrà lloc la tercera edició de la Viniu, la Barcelona New Economy Week, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ràdio Estel volia estar present durant aquest primer dia de Viniu i per aquest motiu, a partir d'ara fins a les 12, dedicarem aquesta hora per saber tot el que passarà durant aquests 4 dies de Viniu, la gran cita per la nova economia. Repassarem, de fet, tots els principals actes de l'esdeveniment, com també descobrirem la importància que tindrà Viniu per la ciutat de Barcelona. I és que aquesta tercera edició arriba amb l'objectiu claríssim de consolidar-se com el gran esdeveniment híbrid multisectorial, el B2B, que és el business to business, de referència de la nova economia. És a dir, es tracta d'un esdeveniment perquè professionals i empreses facin networking i coneguin les últimes innovacions i tecnologies. La cita, perquè us pugueu fer una idea de la magnitud, reunirà 500 speakers que oferiran fins a 180 hores de contingut i participaran 400 empreses. Doncs vinga, tornem a estar aquí perquè, com dèiem, a partir d'ara i fins a les 12 ens donem cita aquí a Viniu amb els principals actors de l'esdeveniment i, sens dubte, Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzadors del Viniu. Enhorabona per aquesta tercera edició, eh? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Moltes gràcies per estar aquí perquè, al final, el que importa, el que interessa, és que tot això tingui una repercussió al conjunt de la societat. I això és a través dels mitjans de comunicació. Per tant, us agraïm molt que estigueu físicament presents aquí, perquè aquesta és una característica d'aquest Viniu, que hem potenciat més la presència física. Sembla que el bitxo aquest que ens porta 2 o 3 anys, diguem-ne, fent una mica la guitza, ara ens ha deixat molt, bueno, una mica més tranquils, perquè també hi ha unes vacunes que ens protegeixen, però és veritat que estem molt il·lusionats que els dos primers Vinius van néixer, el primer Viniu va néixer en plena pandèmia, amb unes circumstàncies molt difícils, però ja sabíem que era un esdeveniment que havia de tenir continuïtat, perquè nosaltres volíem, i ja hem aconseguit convertir Barcelona durant aquests dies en la capital mundial de la nova economia. I avui és absolutament evident, i sobretot en un edifici com aquest, el The Factory, que representa la indústria 4.0. Per tant, una cosa lliga perfectament amb l'altra.
Clar, justament, ara ho deia, eh? Aquest The Factory Barcelona, un modern edifici de 17.000 metres quadrats situat al polígon industrial de la Zona Franca. I passen moltes coses aquí al The Factory.
I passaran moltes més coses aquests 4 dies, perquè a part, diguem-ne, de totes les taules que tenim, que parlen de talent, que parlen d'inversió, de sostenibilitat, que parlen de real estate, del món immobiliari, etcètera, etcètera, a més hi tenim activitats que tenen que veure amb les característiques de la ciutat de Barcelona. Tenim com una espècie de passe de moda, diguem-ne, just a la façana de l'edifici, a la terrassa, doncs, hi tenim activitats de tipus cultural, tenim exposició d'art, de diferents artistes. És a dir, no és només alguna cosa que tingui que veure estrictament amb l'economia, que ho és, bàsicament, i amb la creació de negoci, en el millor sentit de la paraula negoci, que vol dir oportunitats, sinó que també el que vol és simbolitzar que Barcelona és tot això. Nova economia és talent i és cultura, gastronomia i moltes altres coses. I això és el que passarà aquests 4 dies. En el The Factory passen coses durant tot l'any.
Tot l'any, eh?
Tenim impressió 3D, tenim sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, etcètera, etcètera. I això ja està funcionant. És a dir, tenim més de la meitat de l'edifici que està ocupat ja. De fet, estem en un edifici que encara no ha estat oficialment inaugurat, però jo crec que el Viniu ja serveix a inauguració oficial, eh? Perquè és, d'alguna manera, la presentació en el món econòmic d'un edifici que és molt més que un edifici singular. Jo voldria convidar que tothom el vingui a veure, perquè realment és un edifici
és espectacular.
Singular de la ciutat de Barcelona, no només a la ciutat de Barcelona, sinó de molts altres llocs, no només per l'edifici, com deia, sinó per la filosofia que acompanya el que passa dins de l'edifici, que és aquesta indústria 4.0 i la capacitat de les empreses que estan ubicades aquí de col·laborar entre elles i d'iniciar projectes que no farien si no es coneguessin.
Clar, vostè ara mateix ho deia, senyor Navarro, no? La filosofia Viniu, que és, podria ser això d'anticipar-se a allò que ve per pensar en un futur millor?
Nosaltres pensem que el Viniu i el D-Factor i tot això ha de ser exactament això, intentar anticipar-nos, intentar preveure el futur i no resignar-nos a que la situació... Ara vivim una situació complexa. Tenim una guerra aquí a les portes d'Europa. No és l'única guerra, perquè estem veient que, desgraciadament, hi ha guerres a molts llocs del món, però bueno, tenim aquesta que és més a prop i que mediàticament és més intensa. Tenim el tema de la inflació, provocada també per la guerra. Tenim tota una sèrie de dificultats, no? Però nosaltres no ens volem resignar a detectar i explicar les dificultats. Nosaltres, i la filosofia d'aquesta nova economia i de la indústria 4.0, etc., és marcar camins de futur. I, d'alguna manera, camins optimistes, no? Sense deixar de ser realistes, però dir, escolteu, hi ha moltes oportunitats. Nosaltres tindrem aquí presents moltes startups que s'han creat a l'any 2020, 2021, 2022, en el pitjor moment. Hi ha hagut persones que han tingut idees i les han tirat endavant durant aquest temps. I han sigut un èxit. Doncs el nostre mirall és justament això. Aquelles persones que, malgrat la dificultat, s'han adaptat i han tirat endavant.
Senyora Navarro, no sé si se'n recordarà vostè. De fet, Ràdio Cel va estar present en la segona edició del Viniu i justament fèiem l'entrevista amb Mascareta.
Sí.
Tot just fa un any.
Sí, sí, sí.
Clar, Viniu, a mi em fa pensar, és un projecte que va néixer durant la pandèmia, va ser pioner en implantar el model híbrid de fira, és a dir, aquest presencial i digital, arriba en aquesta tercera edició, arriba per quedar-se. Podríem dir que aquesta tercera edició és la consolidació ja final d'un projecte global.
Sí, sí. Sempre ens estem consolidant perquè, a més, el Viniu cada any és diferent. El primer any va ser d'una manera, el segon any d'una altra, i aquest tercer any d'una altra. O sigui, no és una cosa que passa... Els dies que
passen... Evoluciona.
Passa, sí, els dies que passen sí que sí. Són els mateixos, la primera setmana d'octubre. Però la manera, els temes, el lloc on es fa, canvia. Perquè la nova economia, la nova indústria, les noves empreses, les noves oportunitats també van canviant. I nosaltres anem canviant. L'any que ve no ho podrem fer en aquest edifici. Per què? Perquè estarà ple. I estem pensant a veure què passarà, no? O sigui, encara no hem... O sigui, acabem de començar aquest any i ja estem pensant a veure què farem l'any que ve. Però el tema de la mascareta sí que és veritat, ens hem lliurat. Home. Però l'any passat vam fer un vídeo que va ser molt xulo, perquè al final de tot el Viniu vam fer un vídeo que diu, darrere de totes aquestes mascaretes hi ha tots aquests somriures. I llavors tota la gent que va estar en el Viniu sortia sense amb la foto, sense mascareta, no? I mira, va ser com una reivindicació de dir, bueno, darrere de la mascareta hi ha persones que somriuen i que tenen... La mascareta, una de les coses que ens va treure va ser el somriure. O sigui, no
aquest
es
notava
una mica pels ulls, sí. O això. A les fotos no calia riure perquè era igual, no? Però aquest any realment és un any per gaudir del contacte físic, de parlar amb la gent i de fer-ho de manera lliure.
Per cert, clar, d'alguna manera, ara pels oients que ens estiguin escoltant, vostè parlava molt d'aquesta nova economia, d'aquesta economia 4.0, per als oients que diguin per on passa aquesta economia 4.0.
Bé, doncs el que li comentava, no? El 4.0 que ja està present en aquest edifici, el tema de la robòtica, hi ha moltes empreses que han introduït els robots, diguem-ne, en els seus processos productius.
De fet, a l'entrada, senyor Navarro, ens dona la benvinguda a un robot, l'Alícia.
Sí. I algú pot pensar, els robots faran desaparèixer molts llocs de treball, no? Com en el seu moment, diguem-ne, la revolució industrial, les cadenes de muntatge, etc. Desapareixen llocs de treball, és evident, però n'apareixen molts de nous. I una de les coses que nosaltres estem fent, volem fer i volem explorar, per exemple, en aquest esdeveniment del Viniu, és justament quins nous llocs de treball apareixen per aquesta nova economia. És a dir, la impressió 3D canviarà també la manera de fabricar i les impressores 3D han de tenir operadors, han de tenir persones que sàpiguen operar aquestes màquines. Els dissenyadors tenen molta més feina perquè poden dissenyar productes que fins ara no es podien fabricar. El tema de la robòtica és el que li comentava abans, no? La intel·ligència artificial doncs, fa que el tractament de dades sigui molt més àgil i també puguin aparèixer molts més projectes. Això és l'economia 4.0. Aquestes tecnologies que ja tenim aquí, també aquestes noves formes de relacionar-nos, no?, com a persones, i ens hem de saber adaptar perquè, si ens adaptem, podrem veure les oportunitats. Si ens resignem, que és el que li deia al principi, només veiem els problemes. I a nosaltres ens agrada més veure les solucions que no pas els problemes.
Senyor Navarro, qui va adreçat aquest esdeveniment? Viniu. A qui va adreçat? A qui va dirigit?
Va dirigit sobretot a persones professionals dels diferents camps que estem parlant. En aquest cas, doncs, com li comentava, sostenibilitat, el real estate, que és el sector immobiliari, talent, mobilitat, etc. Però al final, com que tots som professionals alguna cosa, per exemple, la sostenibilitat... vostès a la ràdio també parlen de sostenibilitat cada dia i cada vegada més, no?, o dels objectius de desenvolupament sostenible, etc. Per tant, és un esdeveniment que no està obert a priori al gran públic, però jo diria, si algú té interès o professionalment té relació amb algun dels camps amb els que treballem, si em permet el minut de publicitat, té amb algun dels camps dels que treballem, que es registri i que vingui amb alguna taula rodona de les que hi ha. Són 180 hores. Que,
180 hores de contingut. 500 speakers.
600. Déu-n'hi-do. És a dir, que hi ha per tots els gustos, però hi ha persones, diguem-ne, molt expertes en molts d'aquests camps. És molt interessant tot el que es parlarà aquí i també és interessant poder estar en aquest edifici que és tan singular i tan útil.
De fet, ara vostè mateix ho parlava, d'aquí res estarà als micròfons de Ràdio Estel amb aquesta edició especial del Viniu aquí al The Factory Barcelona, una persona que ha ideat una camisa que no es taca i ni s'ha de planxar.
Això és fantàstic.
I clar, això és que és per tots, no, senyora Barro?
No sé si s'arruga o no s'arruga, això hauríem d'averiguar.
Això hauríem de provar, eh?
Sí, perquè al fer la maleta sempre el perill és quan treus les camises de la maleta i estan arrugades.
Estan arrugats,
no? Ja. Però sí que hi ha... abans comentava, què significa això la nova economia? Per la gent hi ha coses tan útils com això, que un no hi pensa, no? És que estan molt adreçades a la nostra vida del dia a dia, no?, com aquesta camisa, però també moltes altres qüestions. Hi ha, per exemple, temes relacionats amb el món de la salut, no? Aquí, per exemple, tenim una empresa que està treballant amb aplicacions que tenen que veure amb el diagnòstic a través de la imatge de persones que poden estar molt lluny, no? I amb aquesta aplicació poden diagnosticar si tenen algun problema de salut, no? Bueno, temes que tenen que veure amb la nostra vida. Per exemple, hi ha uns robots que serveixen pel tractament, per exemple, per nens i nenes amb autisme, que interaccionen amb aquests nens i nenes, bueno, i molts altres exemples que li podria donar que afecten positivament la nostra vida quotidiana.
Tres anys de Viniu, ens explicava ara que ha anat evolucionant, ha anat canviant, s'ha anat adaptant a aquesta nova economia. Quines són les principals novetats d'aquest any? Què destacaria vostè d'aquestes set verticals?
Hi ha les principals novetats de les set verticals li diré el dijous, quan s'hagi produït el debat, però jo crec que com a esdeveniment hi ha alguna cosa que es destaca, que és la presencialitat. O sigui, tornar-nos a trobar, a retrobar. Per mi això és fonamental. La segona és que està en aquest edifici i tots junts. Vol dir que no és un esdeveniment sectorial, sinó, com sembla que vostè al principi de tot ha dit, multisectorial.
Multisectorial.
No? Normalment vostè va al saló de l'alimentària, són menjar, no? De totes les... Al saló de l'automòbil són cotxes i altres... Aquí hi ha moltes coses que estan interrelacionades entre elles i que es produeixen en el mateix lloc. I, per tant, les persones que venen a una determinada vertical es poden relacionar amb les persones a les altres, poden entrar a les altres taules rodones, etc. I llavors hi ha un altre aspecte que també m'agradaria destacar, que és la presència tan important de startups. Tenim, li dic de memòria, 1.500... És que això, les xifres van canviant cada... 1.500 startups, persones startups registrades, i això vol dir també aquesta voluntat d'aquestes persones que han tirat endavant projectes en un moment molt difícil i aquesta voluntat de relacionar-se entre ells i també de relacionar-se amb empreses que també estan presents, grans empreses, no? Jo crec que és una manera de funcionar que comporta allò que dèiem al principi, la creació de noves, de nous projectes, de noves oportunitats.
I de fet, d'alguna manera, també situa Barcelona encara més com la capital d'aquesta nova economia, gràcies a esdeveniments com Viniu. D'alguna manera, es tracta d'un esdeveniment que es fa des de Barcelona i des de Barcelona es projecta al món. Viniu reforça encara més la marca Barcelona?
Totalment, totalment, perquè que nosaltres sapiguem, jo sempre faig aquesta prevenció, no? Que nosaltres sapiguem, no hi ha en el món cap altre esdeveniment similar a aquest. Per tant, el Viniu converteix Barcelona en la capital mundial de la nova economia gràcies a l'esdeveniment presencial, com el que estem vivint aquest any, però també gràcies a una plataforma digital que vam crear ja des de l'any 2020 que permet que els que assisteixen digitalment puguin interrelacionar-se entre ells com ho fan en un congrés, en una fira, en un esdeveniment, diguem-ne, de sectorial, en aquest cas multisectorial, no? Això sí que ens col·loca en el món. L'any passat vam tenir presència de 145 països. Per tant, hi ha una presència, diguem-ne, internacional. Aquest any no sé al final amb quants països acabarem, però, bueno, més del centenar, segur. Doncs no sé si hi ha algun altre esdeveniment a Barcelona que sigui tan internacional com aquest. Probablement n'hi ha un, o potser dos, no? Però aquest és el que permet que Barcelona sigui capital mundial.
El senyor Navarro, ja per acabar, perquè avui és aquest primer dia de Viniu, entenem que deu tenir una feinada doncs, per estar aquí al The Factory. Clar, la feina de Viniu, de fet, no acaba aquí, perquè durant l'any sou una gran plataforma per la comunicació i promoció. Estem parlant de 250.000 visites anuals a la web, 47 newsletters, 1.128 articles publicats.
I les ciutadanes. I què és el que hem de fer? Treballar molt per explorar aquests nous camins d'aquesta nova economia. I, evidentment, durant l'any doncs, hi ha moments àlgids, com pot ser el Viniu, com ho va ser el mes de juny al Saló de la Logística, com hi ha al voltant del 8 de març fem el BWOW, que és una jornada sobre el tema de la igualtat d'oportunitats relacionat amb el gènere. Però, esclar, en el dia a dia és molt important que estiguem presents, que estiguem treballant, que estiguem fent edificis com aquests, o la incubadora que fa 3 anys que està funcionant d'impressió 3D, per la que hi han passat més de 100 empreses. I això és el dia a dia.
Senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca Barcelona, organitzadors del Viniu, moltíssimes gràcies per estar aquí als micròfons de Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vostès per comunicar-ho, per explicar què és el que fem aquí i perquè, bueno, perquè esperem que hi hagi molta gent que senti la necessitat de conèixer la nova economia i que senti la necessitat d'averiguar quines oportunitats dona.
Doncs, sens dubte, feu una parada aquí a Viniu a partir d'avui fins aquest dijous amb 600 speakers que oferiran fins a 180 hores de contingut i participaran, ens ho explicava el senyor Pere Navarro, 400 empreses i s'hi espera que assisteixin més de 12.000 persones de més de 100 països. Gràcies, senyor Navarro. Cuidis.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Beat of my heart. bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs seguim aquí en directe des del Viniu, des del D-Factory Barcelona, ara mateix, 4 minuts, ja et situem a 11:45, explicant-vos doncs, el que passarà a partir d'avui i fins dijous en aquesta cita de la nova economia. Clar, avui també és un plaer perquè tenim amb nosaltres el Pablo Roth, és un dels dissenyadors espanyols amb més projecció del moment i que estarà present, de fet, estarà present d'aquí mitja hora, en el punt de les 12, en aquesta taula rodona del Viniu Fashion Tech and Sustainability. Com estàs, Pablo? Benvingut.
Hola, muchas gracias. Pues la verdad que encantado de estar aquí.
¿Cómo explicarías todo lo que está pasando hoy aquí en el D-Factory?
Pues la verdad que es impresionante. Hay aquí ya nada más entrar un ambiente de networking, de gente interesante y de sinergias maravilloso. O sea, que con muchísimas ganas y sobre todo con muchísima expectación.
Claro, tú eres uno de los 600 speakers que estarán presentes en aquest Viniu. De hecho, ho dèiem ara, a partir de les 12 amb aquesta taula rodona Viniu Fashion Tech. Explícanos un poco en qué consistirá, cuál será la temática.
Bueno, pues un poco yo creo que va a estar basado en la importancia de la tecnología hoy en día, precisamente para avanzar, cómo nos puede ayudar para avanzar hacia modelos de consumo muchísimo más sostenibles, ¿no? Vamos a explicar de cómo lo estamos trabajando nosotros y sobre todo que cuando se hable de sostenibilidad, y yo lo digo siempre, se entienda bien, ¿no? Que vayamos a la raíz de la palabra y que podamos entender que un negocio sostenible hoy en día no es más que aquello que se pueda mantener en el corto, en el medio y largo plazo, y de cómo hoy en día la tecnología es clave para que esto pueda funcionar, ¿no? Cómo nos podemos ayudar en ella.
Pablo, Vogue dice de ti que eres el heredero del cool newyorkino. Primero, ¿qué es el cool newyorkino? Y segundo, un lujo que Vogue hable de ti.
Sí, la verdad es que bueno, con Vogue tenemos muchísima relación casi desde el inicio y siempre nos han tratado muy bien. Y la verdad que siempre es un término que nos pusieron en 2018, pero con el que nos sentimos súper cómodos. Además, a mí Nueva York es una ciudad que me encanta, así que bueno, yo encantado.
Yo no sé si este fin de semana, seguramente, habrá seguido uno de los desfiles. De hecho, si no me equivoco, en la Semana de la Moda de París podíamos ver la firma Coperni, uh-huh, cómo diseñaba y se ha hecho viral un vestido mágico, si me lo permites, Pablo, uh-huh, que por cierto, con toque español, porque diría que ha sido Manel Torres, gracias
bien
a sus investigaciones, ¿es así?
Bien,
que ha creado pues este gran diseño. Explícanos un poco en qué consistió, por si hay alguien que aún no ha visto el viral, pero que era alucinante, ¿no? Como con un spray se creaba un vestido de alta costura.
La verdad es que muy bien, porque has hecho los deberes, porque efectivamente fue un español en el que en el 2010 ya lanzó esto por primera vez. Pero bueno, siempre al final cuando lo hace una marca que tiene mucha más repercusión y mucho más foco, pues al final tiene esa visibilidad, ¿no? Yo lo comentaba ayer con un buen amigo, creo que hoy en día todo lo que sea innovar, todo lo que sea trabajar en nuevas técnicas, tanto de producción, que nos lleven a abocar un consumo más respetuoso con el medio ambiente, son bienvenidas, ¿no? Ya en su día, diseñadores como Chalayan fueron pioneros en técnicas parecidas. Inclusive me recordaba también aquel vestido en el 97 de McQueen pintado con pintura. Y la verdad que creo que es muy interesante porque nos muestra el camino hacia cómo la sociedad o cómo el mundo de la moda puede ir evolucionando por otros caminos y, en definitiva, como la investigación y el I+D+I hoy en día es clave para poder evolucionar y seguir pues aportando valor a lo que estamos haciendo.
Pablo, ¿cómo explicarías tú la conexión entre moda, tecnología y sostenibilidad?
Creo que está intrínsecamente relacionado. Nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar para conocer, por ejemplo, toda la trazabilidad de las prendas que hay hoy en día. Nosotros ya incorporamos sistemas NFC que a través de plataformas como Bluebuy nos permiten conectarnos con nuestro cliente y que, pues gracias a la tecnología una vez más, pues puedan saber quién ha hecho el producto, los talleres de origen, cómo se conecta todo y, en definitiva, nos permite acercarnos al consumidor y humanizar así el sector también, ¿no?
Uh-huh. El Viniu va de economía del futuro. ¿Qué futuro auguras tú, Pablo Herroz, tanto a la moda como también ya en general a esta nueva economía?
Bueno, les auguro un futuro esperanzador, pero que sin duda tiene que pasar por, pues bueno, por iniciativas como las de hoy, por fomentar las sinergias y sobre todo por trabajar en nuevos modelos de consumo, en nuevos modelos de negocio, donde por supuesto el foco tiene que estar en las personas, en los procesos y entre todos hacer esa nueva economía, ¿no?, de hoy en día.
Pablo Herroz, sabemos que tenéis que pasar ahora por chapa y pintura, uh-huh, maquillaje, para poder empezar en el punto de las 12, pues esta mesa redonda, ¿no?, que hablará de la moda, de la conexión con la moda, la tecnología y sobre todo la sostenibilidad, que es tan y tan, tan importante. Que vagi molt bé, Pablo Herroz, diseñador de moda.
Muchas gracias, un abrazo.
I fixeu-vos que, clar, aquí a l'Avinyu passen més coses i en aquesta mateixa taula rodona, que ens ha cridat molt l'atenció, de fet, amb el senyor Navarro en parlàvem, no? Pot existir una camisa que no s'hagi de planxar ni que s'hagi de tacar? Bé, el segon convidat d'aquesta taula rodona és una persona que ha fet realitat el que fins ara semblava doncs tot un somni. Ha creat aquestes camises que, atenció, com dèiem, no es taquen, no s'arruguen i no deixen marques de suor. I tot això ha estat possible fusionant la moda i la tecnologia en dissenys funcionals i sostenibles. Federico Sainz de Robles Rueda, CEO i fundador de Sepia. Què tal? Bon dia.
Muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Federico, gracias por hacer nuestro sueño realidad.
Bueno, y el mío y el de mucha gente, porque al final pues gastamos un montón de tiempo a lo largo de nuestra vida en tener que estar cuidando de nuestras prendas y nosotros pensamos que al revés, que las prendas deberían cuidar de nosotros y que la tecnología debería servir pues eso, para hacernos el día a día más fácil mientras cuidamos del planeta.
Federico, claro, hemos hablado de camisas inteligentes, pero en Sepia también tenéis un catálogo de pantalones, bañadores, americanas, todo inteligente, esto sí. ¿De dónde sale esta brillante idea?
Pues sale ya hace unos cuantos años. Yo al final soy ingeniero y siempre me obsesioné en que las cosas funcionaran mejor, pero pues siempre me gustó la ropa como el objeto que va contigo las 24 horas al día. De hecho, es el objeto con el que más tiempo compartimos a lo largo de toda nuestra vida y la verdad es que está bastante mal pensado desde un punto de vista funcional. Así que estuve trabajando durante unos años en un laboratorio de tecnología textil y ahí, bueno, pues conocí que existían nuevos materiales y nuevos procesos capaces de podernos hacer pues el día a día más fácil a todos. Así que, bueno, pues vi ahí una oportunidad, nadie más lo estaba haciendo y decidí pues lanzar el proyecto.
¿Qué tiene una camisa inteligente, Federico, que no tenga una camisa clásica de toda la vida?
Pues lo que tiene es una base de diseño enfocada en eso, en intentar hacer el día a día más fácil, pues reduciendo mucho el cuidado de las prendas. Son prendas que hace falta pues lavarlas mucho menos gracias a su tecnología antibacteriana, gracias a que no dejan a que las manchas resbalan por los tejidos, y a que tiene una tecnología pues que hace que las prendas no huelan y a la vez, bueno, pues conseguimos que las prendas tampoco haga falta plancharlas y por
eso es fantástico,
lado,
¿eh?
Pues sí, la verdad, cuánto tiempo hemos gastado en estar planchando. Y luego, por otro lado, pues intentamos hacer el día más cómodo a los usuarios. Entonces son prendas que son muy elásticas, son muy transpirables y para nosotros es fundamental que todo además se haga de forma sostenible y de producción local.
¿Llevas una camisa sepia?
Sí, claro, y mis pantalones.
Tiene una camisa a cuadras preciosa que para ser no tenía una arruga, ¿eh?
Así es, sí.
Federico, explícanos también un poco los principales retos que tuvisteis que superar para tirar adelante un proyecto como el vuestro.
Claro, bueno, pues nosotros desarrollamos todos los materiales desde el origen, desde las materias primas con las que hacemos los hilos para luego hacer los tejidos y los procesos de acabado. Así que, bueno, pues las primeras etapas fueron sobre todo de desarrollo de tecnología. Tardamos casi 2 años en desarrollar los tejidos para hacer las primeras camisas. Y en ese sentido, pues somos muy distintos a una marca de moda convencional que va a un proveedor y compra ya tejidos que existen. Nosotros, para conseguir todas las ventajas y propiedades que queremos en los tejidos, en las prendas, pues tenemos que desarrollar nuestros propios materiales, con lo cual, bueno, pues hay un trabajo de investigación muy potente detrás, con centros de investigación, con laboratorios y sobre todo con los proveedores que serán luego los que hagan nuestras prendas.
Estem parlant amb el Federico Sainz de Robles Rueda, és CEO i fundador de Sepia. Ell participarà en aquesta taula rodona d'aquí res, d'aquí uns 25 minuts aquí al Viniu. Hasta què punt diries tu o nos podries explicar és important eventos com Viniu per daros a conocer, no? I per estar connectats con esta nova economia que ja deja de ser nova perquè la tenem aquí.
Claro, pues la verdad es que es muy relevante porque en cada uno de los sectores, yo hablo siempre del mío, que es la moda, Es un sector enorme, todos nos vestimos y sin embargo las soluciones a las que los clientes finales o incluso inversores o instituciones públicas pueden acceder pues son realmente muy mejorables. Entonces, pues eventos como este nos permiten dar visibilidad a las alternativas que proponemos cada uno de nosotros para que, bueno, pues poco a poco cuanta más gente pueda ir conociendo pues todas estas innovaciones y que también podamos animar a tanto clientes que nos conozcan como a otras marcas a que se inspiren también un poco en lo que estamos haciendo.
Hablábamos ahora con Pablo, vuestra mesa redonda hablará de moda, de conectada en este caso pues a esta sostenibilidad y a estas nuevas tecnologías. Claro, estamos hablando que vuestros tejidos son 100% reciclados y reciclables. Una apuesta también para la moda circular, Federico. Es una apuesta también clarísima por la moda circular, ¿no?
Sí, desde por Sepia. Supuesto. Desde el principio teníamos muy claro que si hacíamos un proyecto de moda tenía que ser sostenible desde el origen. De hecho, pues la industria de la moda es una de las industrias que genera más contaminación a nivel mundial. Y lo que pretendíamos era poder hacer el día más fácil a los usuarios mientras generábamos el mínimo impacto medioambiental posible. Por eso todos los materiales que desarrollamos nos enfocamos en que sean circulares, en que puedan tener siguientes vidas después de su uso, ya que apenas el 1% de toda la ropa que tenemos se va, acabará reciclando. Entonces para nosotros era muy importante eso. Y luego producir de forma local, todo lo producimos en España y Portugal y de forma muy eficiente. De hecho, bueno, pues una prenda nuestra comparada con una prenda convencional pues necesita un 99% menos de agua y menos de la mitad de emisiones de CO2 en todo su proceso, aparte de luego todo lo que se ahorran los usuarios en su casa pues teniendo que pues poner muchas menos lavadoras y eliminando la plancha, que al final también genera mucha contaminación.
Federico, sabes que Viniu tiene la mirada siempre puesta en el futuro. ¿Cómo ves los próximos años de Sepia? ¿Le auguras un futuro prometedor?
Pues eso esperamos, claro que sí. Para eso estamos trabajando todo el equipo, para poder seguir pues desarrollando nuevas prendas. Al final pues nuestro foco está en poder hacer un armario entero de prendas mucho más inteligentes y mucho más sostenibles y podernos expandir también a nuevos mercados y poder llegar a cada vez más clientes.
Por cierto, por si algún oyente se ha perdido, ¿dónde podemos adquirir estas camisas que no se planchan ni se arrugan?
Claro, pues se pueden adquirir a través de nuestra web de Sepia, con doble i, sepia.com. También tenemos tienda en Amazon y en Zalando y hace pues apenas un año abrimos nuestra primera tienda física que está en Madrid, así que si alguno va por ahí de visita pues estaremos encantados de recibiros pues, y ojalá tengamos una pronto también aquí en Cataluña.
Nosotros tomamos nota, Federico.
Claro que sí.
Federico Sainz de Robles Rueda, CEO y fundador de Sepia, moltíssimes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Estel. Fem una cosa, nosaltres marxem a publicitat res breument, ara mateix passant 8 minuts de 11:45 i volem completar aquesta taula rodona que ens ha cridat molt l'atenció per totes aquestes tecnologies que arriben connectades amb la moda i després de la pausa publicitària parlarem amb una veu femenina, la de l'Alba García. Ella és co-CEO i cofundadora de Bicom, que és la plataforma líder en sostenibilitat per la indústria de la moda. Fins ara.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Si és has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quatre minuts, si ens situem a 12:15, seguim en directe aquí al Viniu. Ja sabeu, doncs, aquesta gran cita de la nova economia que passa per aquest Barcelona New Economy Week a partir d'avui fins dijous, doncs encara més remarcaran Barcelona com la capital de la nova economia. Ràdio Estel no s'ho podia perdre i, de fet, estem aquí doncs, dedicant aquesta hora, de fet, encara ens queda aquest quart d'hora, per explicar-vos tot el que passarà durant aquestes 180 hores de contingut que ens oferiran des de Viniu amb més de 600 speakers. I clar, un d'ells, ara estàvem parlant de Viniu, que ja sabeu que Viniu és talent, és nova economia, és moltes coses, també és sostenibilitat, innovació, i és per això que qui no es podia perdre doncs, aquesta taula rodona de que parlàvem de moda doncs, connectada amb sostenibilitat i també amb aquesta nova tecnologia és l'Alba García. Ella és co-CEO i cofundadora de Bicom, que és la plataforma líder en sostenibilitat per la indústria de la moda. Alba, bon dia.
Bon dia, com estem?
Escolta'm, sou encara lluny a les grans marques de moda de seguir un model comercial sostenible. Com ho veus tu, això?
Som lluny, però en dies com avui et dones compte que cada vegada estem més a prop. La veritat és que arriba un Viniu, no?, i et dones compte que tota la feina amb la que portes treballant, molts de nosaltres durant anys, doncs comença a tenir resultat. Per tant, sí, som lluny, però crec que el canvi ja s'ha activat.
Alba, quan has arribat a The Factory aquest matí, quina sensació has tingut? Perquè nosaltres encara estem impactats sí. Amb aquest The Factory aquí a la Zona Franca, a Barcelona, amb aquest espai diàfan tan gran, tan obert, no?, i on hi passen tantes coses. Quina percepció has tingut tu a l'arribar?
Doncs a canvi, el que et comentava, no?, d'aquesta generació de canvi, d'aquestes ganes de voler fer i de voler viure d'una altra manera. Són moltes persones les que estem treballant per això i el Viniu ho demostra.
Tu abans, de fet, de fundar Bicom, treballaves a una multinacional del món de la moda i no t'agradava el que hi havia. Quin ha estat el canvi? No? Què t'ha empès a dir, vinga, va, doncs confio en una altra manera de treballar?
Bueno, jo crec que sempre ho he tingut molt interioritzat, però al final és el voler-li dedicar la teva vida professional a un impacte positiu. Per tant, jo no en tenia dubte que volia dedicar-li la meva vida a construir un model, en aquest cas, sostenible dintre del món de la moda.
Mm. En quin moment decideixes deixar el món de l'empresa i llançar-te amb aquesta startup?
Bé, jo a casa meva som emprenedors des de la cuna que ho estic visquent. Aleshores, sempre ho tenia clar. Per mi l'empresa era un moment d'aprendre, però sempre sabia que després de l'empresa venia la meva pròpia empresa. En aquest cas, el moment de canvi l'activo en un viatge a Xina, on miro cap a baix, estava en un hotel amb una planta 10 i veig que no hi ha carrer, que hi ha contaminació. I va ser aquell moment, aquell punt d'inflexió que vaig dir, fins aquí, anem a construir un món millor.
Anem a construir un món millor amb aquest Bicom. Com funciona Bicom, Alba?
Doncs Bicom és una plataforma digital on té cabuda qualsevol empresa del sector tèxtil i amb una sola plataforma podem treballar amb les empreses per tal que siguin més, tinguin una traçabilitat completa, amb edició d'impacte i digitalització de dades. Per tant, tenim una visió molt 360 de la transformació sostenible.
D'alguna manera podríem dir que es podria dir que Bicom és un semàfor, no? Alba, si m'ho permets, que posa nota a les empreses en funció de com fan les coses.
Bé, és molt més que això. Sí, sí que donem impactes, però sobretot donem recursos perquè les empreses puguin activar una estratègia més sostenible i una comunicació més transparent.
Bicom és la mostra, podríem dir, de com la tecnologia present amb aquesta taula rodona, que em sembla que ja et venen a buscar,
sí,
que començarà a les 12, pot aportar doncs, aquesta tecnologia, valor i fer del món un lloc millor, no, Alba? Quines previsions perspectives teniu de futur a nivell empresarial?
Doncs la nostra prioritat és l'expansió internacional, especialment a Europa, i seguir creixent amb força.
Quina és per tu, ja, Alba, ja et deixo marxar, que em sembla que ja et criden, la importància d'esdeveniments com Viniu? Per què s'han de celebrar?
S'han de celebrar perquè al final et motiva i sobretot per crear red de contacte i col·laboracions.
Mm-hmm. Doncs Alba García, co-CEO de Bicom, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta taula rodona que està a punt de començar.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
I nosaltres, que clar, en punt són 12:15, fem una cosa d'aquí res. De fet, ja la tenim a punt de seure, tenim a Blanca Soriguer, directora general de la Zona Franca, però abans, jo no sé si tenim connectada a la Sílvia Muñoz. A veure, tenim connectada a Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia.
Sílvia, escolta'ns, primer de tot, situa'ns a on estàs d'aquest D-Factory.
Doncs ara l'Auditorium, que és on ha tingut lloc l'acte inaugural.
Ahà, explica'ns una mica què ha passat.
Doncs bé, el delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, Viniu ha sigut l'encarregat d'inaugurar aquest esdeveniment. Després, però, ha passat per els micròfons de Radio Estel, on ha destacat que aquest esdeveniment ha nascut amb la voluntat d'anticipar-se i preveure el futur, sobretot amb optimisme, malgrat la situació complexa que viu ara mateix el món. Ho ha fet, això, com deia, amb els micròfons de Radio Estel.
Però nosaltres no ens volem resignar a detectar i explicar les dificultats. Nosaltres, i la filosofia d'aquesta nova economia i de la indústria 4.0, etc., és marcar camins de futur. I, d'alguna manera, camins optimistes, no? Sense deixar de ser realistes, però dir, escolteu, hi ha moltes oportunitats.
A Navarro ha destacat la presencialitat, el retrobar-se, ja que el Viniu va néixer el 2020 en plena pandèmia, i també ha volgut destacar el registre de fins a 1.500 startups entre les novetats d'aquesta edició. Blanca Soriguer, la directora general del Consorci, ha apuntat durant l'acte inaugural del Barcelona New Economy Week que vol ser una plataforma pensada per innovar.
Viniu se presenta como plataforma para innovar en los sectores más punteros de la nueva economía, para transformar el nuevo entorno socioeconómico y para conectar a las empresas y los profesionales de los distintos sectores de todo el mundo. Durante estos 4 días, Barcelona será la capital mundial de la nueva economía.
Entre les autoritats, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha apuntat durant aquesta inauguració que el Viniu és un esdeveniment referent internacional. I la tercera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat que el Viniu posi Barcelona com a capital del sud d'Europa, de la nova economia i l'economia digital.
Sílvia Muñoz, doncs moltíssimes gràcies per aquesta crònica. Et deixem que disfrutis d'aquest Viniu i si de cas a veure si tenim temps al final de l'espai podem tornar a connectar amb tu. Gràcies, Sílvia.
Fins ara.
Doncs justament estàvem escoltant a Blanca Soriguer en aquest acte inaugural i, de fet, la tenim aquí amb nosaltres, als micròfons de Radio Estel, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'escoltàvem ara mateix amb aquest recull de declaracions. Ha passat aquest matí en aquest acte inaugural de Viniu. Vostè mencionava aquesta plataforma per innovar. En un context econòmic centrat en la reactivació, Viniu ofereix molt més que un espai de debat i reflexió.
Sí, la veritat és que estem, primer de tot, molt contents, molt satisfets de l'ajuda que hem tingut, no?, per part de tots els stakeholders que formen part de la Barcelona New Economy Week. El Viniu el que representa és una reacció al moment, l'any 2020, que vam patir tots de la pandèmia, en el que, evidentment, doncs, estem en una situació molt crítica que no podíem ni relacionar-nos d'una forma habitual. I, degut a aquesta situació, doncs, bueno, vam veure, no?, com fabricants de cotxes van acabar fabricant respiradors. I en aquell moment, la veritat és que va ser una inspiració i al mes d'abril vam començar a concebre el que va ser la Barcelona New Economy Week de forma interna amb l'equip, no? Perquè volíem realment aportar tot el que també ens han aportat a nosaltres durant tants anys l'organització d'events a la ciutat de Barcelona com a principal agent o un dels principals agents econòmics de la ciutat que som, no? Vam crear la Barcelona New Economy Week bàsicament amb tres palanques. La connectar, la connectivitat entre sectors que moltes vegades són molt endogàmics i que realment el que necessiten és obrir-se al món i d'aquesta manera veuen oportunitats i visions molt diferents, la de transformar, perquè evidentment estem en plena transformació no només de l'economia, sinó de la forma de relacionar-nos, de comunicar-nos, de saber col·laborar i no competir, i aleshores i sobretot la de innovar, no? I per innovar també ho has de reflexió, o sigui, has de donar un reflex real d'aquesta innovació. Es pot veure clarament aquest viniu amb aquest edifici que és la Catedral de la Indústria 4.0, però també es va veure el primer any perquè ho vam fer en una estació de França i en diferents ciutats molt emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
Clar, d'alguna manera, agrupar, debatre, consolidar les tendències dels projectes de futur que canviaran, senyora Soriguer, la manera com pensem, com ens relacionem, com vivim i treballem, seria l'objectiu d'aquest viniu?
Sí, és un dels objectius, i evidentment també fomentar l'economia i veure noves oportunitats, no? Perquè de fet tenim més de 1.500 startups que participen d'una forma bastant directa, i això no deixa de ser un reflex del que és la nova economia, no? S'han creat, hi ha moltes oportunitats, sempre n'hi ha hagut d'oportunitats. Lo important és veure-les i sobretot veure que les has de fer amb aliances.
Aquestes aliances, aquestes sinergies entre els sectors que formaran part de l'activitat aquí a Viniu, explorant oportunitats i avançant d'alguna manera conjuntament en un entorn col·laboratiu. De fet, si ens remuntem a l'any passat, Viniu 2021 va portar a terme 87 acords amb clústers, si no m'equivoco, i entitats professionals. Què s'espera d'aquest any, senyora Soriguer?
Bé, doncs la veritat és que aquest any l'aposta més forta va ser la presencialitat, no? Perquè el primer any va ser un 90% online i un 10% físic. L'any passat va ser un 70-30 i aquest any és un 50-50. És a dir, els 12.000 assistents que participen a la Viniu, 50% són presencials i seran presencials distribuïts durant els 4 dies, això vol dir 6.000 professionals, i els altres 6.000 estan connectats de més de 100 països.
Ens pot avançar una mica quins seran per vostè els plats forts d'aquest Viniu 2022?
Bé, la veritat és que...
És complicat,
és molt complicat, triar-ne un. Perquè és com elegir un dels teus fills, doncs és difícil. Tots són diferents. Tots són diferents, però tenen un element en comú, que és la nova economia. I aquesta és la base de l'èxit. Estem tots molt acostumats a que quan tu vas a una fira d'un sector, com de fet les que fem al Consorci, com és el sector de la logística, doncs estàs al sector de la logística. Mm-hmm. El Viniu no estàs a cap sector i estàs a molts sectors, però estàs en un event en el que realment la nova economia és l'element conductor de qualsevol tipus de conferència que s'està fent ara. Per exemple, amb el Viniu Mobilitat, quines són les noves formes més de mobilitat més sostenible, amb el Digital Industry, com afecta el metavers a la indústria, amb el Viniu de Real Estate, com evidentment en un mateix edifici, com podem veure aquí, conviuen diferents tipologies d'empreses i diferents tipologies d'aterratge en un propi edifici. És a dir, tenim, la veritat és que moltes novetats.
Aquestes novetats que, per cert, si no m'equivoco, l'única de les 7 àrees en què consistirà aquest Viniu 2022 que es podrà assistir de forma presencial és de l'Experience, que abans era el Viniu City, on es donarà a conèixer doncs, tota l'oferta cultural de lleure i gastronòmica de la ciutat de Barcelona, que això està molt bé.
Sí, perquè bé, nosaltres també el primer any, que justament era difícil, ho vam tindre molt clar, no? És a dir, volíem apropar la ciutadania, encara que fos de forma digital, a lo que és la Barcelona, no? El modernisme de Barcelona, i per això ho vam fer en diferents edificis, com també al seu moment ho vam fer a la Pedrera. És a dir, són edificis que demostren doncs, la part mediterrània que tots tenim, no? Per exemple, amb el Viniu Experience tindrem doncs, cates de vi, cates de formatge, experiències sensorials, exposició escultòrica, una exposició de pintura... tindrem també doncs, exposició de moda. De fet, el mateix edifici a l'entrada és bastant espectacular. Mm-hmm. Hi ha més de 20 maniquís amb roba d'un institut de disseny molt important. Per què? Perquè el que nosaltres volem és que tot estigui connectat. És a dir, avui en dia, quan parlem de moda, també parlem d'economia. Quan parlem de cultura, també estem parlant d'economia. I quan parlem de gastronomia, també parlem d'economia.
Estem parlant amb Blanca Soriguer, directora general de Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estàvem parlant d'aquest D-Factory Barcelona, la localització de la qual tindrà lloc doncs, aquesta trobada de referència de la nova economia, com és el Viniu. És amunt dels edificis, ho hem anat explicant durant aquesta hora, més singulars i tecnològics d'Europa, aquest centre que per cert va néixer per promoure el desenvolupament de la indústria 4.0, que és l'eix, la referència d'aquest Viniu, vol ser una eina de transformació del teixit productiu espanyol i acompanyar també les empreses en el procés de digitalització. És així, no, senyora Soriguer?
Sí, és així. De fet, vam començar amb la primera incubadora d'alta tecnologia d'impressió 3D fa 3 anys, han passat ja 100 startups i a partir d'aquella llavor vam començar a dissenyar el que seria la Catedral de la Indústria 4.0. L'objectiu que busquem bàsicament és ser un pol d'atracció de la innovació i del desenvolupament de la Indústria 4.0.
Estàvem parlant d'aquests 7 escenaris de coneixement, 7 sectors de la nova economia presents en aquest viniu. De fet, a mi m'ha cridat molt l'atenció que en els negocis, clar, és obvi, es viuen emocions. És per això que el viniu també vol oferir aquests inspirational speakers.
Sí, els inspirational speakers ens demostren, com per exemple l'hem passat la Elsa Ponset, no? Com la psicologia i la psiquiatria és tan important també en aspectes empresarials. Tots estem connectats i tots som persones.
De fet, la seva primera edició, ara ens ho estava explicant, el 2020 Barcelona New Economy Week va comptar amb la presència del rei Felip VI i del president del govern Pedro Sánchez. Aquesta estrena va aconseguir atraure, alerta, 10.000 registrats de 111 països. Aquestes xifres es van superar amb escreix a la passada Viniu, que el 2021 va aconseguir els 12.000 participants en línia, 3.000 assistents físics i 33.828 visualitzacions. Senyora Soriguer, qui espera que passi en aquesta edició 2022? Perquè superar aquestes xifres deu ser complicat.
Bé, sí, les xifres són molt importants, però lo important també, evidentment, és el contingut i la qualitat, no? I la qualitat realment està molt valorada, o sigui, està molt analitzada, perquè és un event professional B2B i en el que realment, doncs, per entrar a la plataforma hi ha un registre previ on realment et demanem què és el que estàs buscant i nosaltres et diem què és el que et podem oferir. És a dir, hi ha un algoritme de l'intel·ligència artificial que el que fa és justament fer una selecció en funció d'unes paraules claus.
Ens queden pocs minuts per arribar a les 12. Estem en directe des del Viniu aquí al matí a Ràdio Estel. No volíem passar l'oportunitat, Blanca Soriguer, també de continuar amb aquesta filosofia de donar suport a la innovació, com teniu des de Viniu, donar veu i suport a les startups del moment, com bé ens estava explicant. Aquest any es tornen a lliurar els Premis Innovació Viniu, dels projectes més interessants dels 7 sectors que participen en aquesta trobada. Ens pot avançar alguna cosa més?
Bé, el que sí que... Bueno, no puc avançar, o sigui, en entregarem 5 per cada vertical, i menys el d'Invest i el d'experiència, perquè clar, és un tema experiencial, i aleshores, doncs, bé, evidentment, doncs, és una sorpresa, no?, que tindrà lloc a l'Estació de França el dimecres 5 d'octubre i que ara mateix ja tenim la confirmació de 400 assistents.
Doncs Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzadors de Viniu 2022, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
I bé, doncs nosaltres... Clar, clar, és que això ja s'acaba. 3 minuts i em situem al punt de les 12. Han passat moltes coses per aquí des d'aquesta emissió especial que hem fet des del matí a Ràdio Estel. Volíem estar presents en la capital aquests dies, a partir d'avui fins dijous, a la capital de la nova economia que passarà, sens dubte, per aquesta Viniu. Ja sabeu, teniu una cita a partir d'avui fins dijous amb 600 speakers que oferiran fins a 180 hores de contingut i participaran 400 empreses i s'espera que hi assisteixin més de 12.000 persones de més de 100 països. Dit això, si voleu seguir les sessions d'aquest esdeveniment, ho podreu seguir format online i des de la seva plataforma digital, que és viniubarcelona.com, són completament gratuïtes. Ara sí, que nosaltres connectem novament amb l'estudi de Ràdio Estel. No sé si aquesta connexió doncs, és possible a aquesta hora. Olga Vallejo, a veure, podem connectar?
Sí, i tant.
Olga Vallejo,
i tant.
Com estàs?
Doncs aquí, a punt, ja tenim en Carlos Bayona, que l'hem vist entrar per la porta i estava tantíssima, bé, molt atents a tot el que ens heu explicat, impressionada amb tot el que passarà al The Factory en aquest Viniu. Uns dies molt intensos, Mercè.
Molt intensos, ja a partir d'avui fins dijous. Olga, us deixem ja vosaltres, i si cas ja tornarem, ja anirem fent camí. De moment ens quedem aquí al Viniu disfrutant encara una mica més des del The Factory Barcelona. Que vagi molt bé, Olga, fins ara.
Doncs gaudiu fins d'aquí una estona. Ja sentiu la Mercè Raga avui en aquest programa híbrid, com dèiem, de bon matí, una part de l'equip del matí a Ràdio Estel des del The Factory a Barcelona. Aquesta programació especial avui d'11 a 12 i ara a les 12 ja reconnectem a l'estudi, als estudis de Ràdio Estel. Ara us deixarem amb els companys informatius.